món a RAC1 amb Jordi Basté.
Mira, vaig a dir una cosa, són les 11 i 8 minuts, és més, ara ho penjarem, perquè és que em sembla memorable, perquè és que és això el que... No, de vegades els petits detalls són els que retraten la situació d'un espai, en aquest cas del que significa RAC1. És evidentment que avui estem fent una campanya publicitària de RAC1 durant 4 hores, vaja, durant 24 hores que estarem parlant d'això, però és evidentment que si no ho fem nosaltres tampoc ens ho farà ningú. Però hi ha coses que són petits indicis. Els que hem tingut la sort de treballar a diferents empreses sabem perfectament les virtuts i els defectes de cadascuna d'elles i podríem fer un programa dedicat a les defectes que tenim a RAC1, que en són molts, moltíssims. Però també tenim grans virtuts. Quan parlem, per exemple, del Tots Som 1, fa uns moments, abans, aquest matí, i crec que ha estat la Montse, o no sé qui ha estat exactament, la Montse Girona, però ara el Jaume Peral, m'acaba d'enviar una fotografia de l'estudi de RAC1 amb globus i amb un pastís dels 20 anys, un pastís de xocolata. I no l'ha fet ni el Jaume Peral, el director de RAC1, ni l'ha fet ningú dels redactors que treballen als serveis informatius, o l'Aleix Pariser o l'Edu de Batlle, que són els que habitualment van aquests dies a la redacció de RAC1, que us tinc una enveja que no puc aguantar-ho de les ganes que tinc de tornar en aquella ràdio, sinó que aquest pastís, que ara penjarem de seguida a les xarxes, l'ha fet la Sònia Rivera. I molta gent dirà, qui coi és la Sònia Rivera? Doncs la Sònia Rivera és una de les dones de fer feina que ve a la matinada i que ve ara també en època de confinament a netejar la casa. La Sònia ha fet un pastís dels 20 anys de RAC1. No ho ha fet cap, diguem-ho, treballador convencional que fa antena o que és tècnic o que es dedica a xarxes o que es dedica... No. L'ha fet la senyora, una de les dones de fer feines que tenim, amb la qual cosa el lema del Tots Som 1 és bestial amb aquesta fotografia, que he de dir que és de les millors coses que és a dir, a vegades que les metàfores certifiquen les realitats. Aquesta metàfora sobre del que significa el Tots Som 1 és aquest pastís fet per la Sònia. Aquí li volem agrair que ens faci de gossos de Pavlov, perquè efectivament hi ha pastís, però no hi podem arribar. De fet, treballa per RAC1, no és de RAC1, però és com si fos de RAC1. En fi, són les 11 i 11 minuts del matí, en aquest programa especial dedicat als 20 anys de RAC1 que estem fent els del món a RAC1. Directors de RAC1, amb els editors de matí de RAC1, amb el Toni Clapés, clau per entendre l'èxit de RAC1, i aquest matí que l'emissora fa... Escolta'm, i perdó, podríem haver agafat i entrevistat el Toni Soler, el Queco Novell, el Manel Fuentes, el Pou ve divendres que ve, aviso, el Joan Maria Pou ve divendres que ve, ja direm per què ve el divendres que ve el Joan Maria Pou, d'avui en 8, Joan Maria Pou aquí al món a RAC1. Podríem parlar amb els zumbats que han passat per la redacció d'Esports de RAC1, Jordi Gràcia, Sònia Gelmà, Jordi Costa, els Saperes, vull dir, el Senar, tanta gent, que és que no cabríem. Però hem volgut parlar avui amb algunes de les veus menys conegudes, però treballadors que han fet gran, sens dubte, aquesta casa i que fa 20 anys també que treballen a RAC1. Hola, Isabel Vinaixa, bon dia.
Hola, Basté, bon dia.
Pels qui no et coneguin, presenta't, sí, i explica't des de quin dia ets a RAC1.
Que em presenti. Doncs, primer de tot, em dic Isabel Vinaixa Bonet, treballo a RAC1. Des de... Mira, et diré que el dia 18 d'octubre d'aquest any 2020 farà 22 anys. Jo, si em deixeu, me'n sumo dos. I tu em diràs, per què te'n sumes dos? Doncs perquè jo venia de la ràdio amiga, com dius tu, d'aquí de Catalunya Ràdio, i a mi em va fitxar el grup Godó el 18 d'octubre de 1998.
Escolta, tinc una pregunta, perquè també volia parlar... Perdona, Isabel, tu sabràs, perquè com ho saps tot, perquè ets de les àvies de la casa...
Ai.
Clar, jo em pensava, per exemple, que tampoc hem parlat amb ella avui, i podríem perfectament parlar amb ella, que és la Elisenda Camps. Jo em pensava que la Elisenda Camps tenia el Tot és Possible des del primer dia?
No.
Pues mira,
no, des del primer dia no.
Jo em pensava que també de les veteranes... Sí que ho és de les veteranes, evidentment, de RAC1, però no...
Sí.
No... Bueno, aviam, Isabel, d'on venies abans de Terrat? Qui venies de l'emissora Amiga, deies, i durant aquests 20 anys què has fet a RAC1?
A veure, jo venia de, com us deia, de Catalunya Ràdio, que em van fitxar, etc, etc, i estava el que és el secretària de RAC 105. Automàticament, quan el grup Godó, diguem, que va agafar RAC 105 com a emissora, a mi el Joan Puerto, que en aquell moment era el director, em va dir, Isabel, jo et veig a tu com a persona que assessorament, diguem, musical, el que és discoteca. jo em vaig quedar una mica així com discoteca. Diu, sí, sí, que tu la música t'agrada molt i pim-pam, ho faràs molt bé. Llavors jo, diguem que quan va començar RAC1 i RAC 105, jo farcia a la gent de lo que volien musicalment parlant. És a dir, era el pont entre la discogràfica i els treballadors que estàvem a RAC1 i a RAC 105 en aquell moment. Automàticament això ho vaig fer de quan vaig entrar fins al 2006, i del 2006 fins ara, doncs, com molts sabeu, i els oients que potser em coneixen, o ho diré ara ja, doncs, diguem que porto el que és la producció dels esdeveniments de RAC1 i de RAC 105. És a dir, porto la producció quan fem els directes fora de lo que és l'estudi de RAC1 i de RAC 105.
Molt bé.
I això ho porto fent des del 2006.
Val. Des dels inicis de RAC1, no?
Sí, jo sóc més que prehistòrica, diguem així.
Ja, que és clar com ha canviat aquesta ràdio, no?
Buf, una barbaritat. Però m'ha passat molt ràpid. Sí. Massa ràpid. No en sóc conscient. Et juro que no en sóc conscient.
Ja. Escolta això.
De veritat. Passarem a un perquè em ve de gust que també és molt recomanable. Ole. Un noi... Ara ens n'anem a un altre país, anem a Noruega. Es diu Thomas Dybdahl, i és escoltar-lo i dir, xato, ho fas molt bé això, eh? Perquè en principi aquest noi va començar com a guitarrista en un grup que es diu Quadrofònic, es veu que no li va anar gaire bé.
Tu normalment, Isabel, no fas antena, però què suposa que allò que en diem fer antena?
Fer antena, per mi, el primer dia que m'hi vaig posar, em va encantar. Com dius tu, és brutal. O sigui, m'agrada tant, que quan a mi els programes em diuen per xerrar o per poder fer la meva secció musical que faig ara amb la primera pedra, o en el seu moment, quan el Pou feia el No ho sé, a mi em donava vida. Em donava vida i em segueix donant vida, evidentment, la feina que faig. Però em dona vida. M'encanta.
Està molt bé, això. Espera, que tinc més gent, eh? No pensis que aquí us quedarà sol, aquí.
No.
Hola, Jordi Nieto, bon dia.
Hola.
Ui, aquesta veu sí que és difícil d'escoltar perquè és un dels tècnics del món RAC1 des de sempre. Vaja, des de l'hora del pati, no?, de l'Albert Om.
Sí, i abans, no sé si em sentiu bé.
Sí, perfecte.
Sí, val, perquè estic aquí fent un invent.
Té nassos que el tècnic em digui si em sentiu bé i li pregunti al locutor.
Sí, clar, no soc conscient, no estic acostumat a aquesta situació. No, abans de l'hora del pati, jo vaig començar amb en Jordi Margarit a la primera pedra.
Ah.
Als caps de setmana. Un cop arribat aquí, em diu el Ramon Albero, que en aquell moment era el cap dels tècnics, escolta, mira, al cap de setmana hi ha un tipus que és molt exigent i que vol tenir un tècnic amb experiència. Clar, jo vaig entrar aquí ja que tenia 30 anys, i em diu que vol un tio amb experiència, que si és molt, molt d'allò. Dic, bueno, d'entrada em vaig acollir una miqueta. Dic, hòstia, i qui és? El Jordi Margarit. Jo sí que l'havia sentit a Catalunya Ràdio. Així, dic, vale, doncs vam començar amb ell els caps de setmana de dissabtes i diumenges al matí. En aquell moment es gravava també la Minoria Absoluta i s'emetia els dissabtes i diumenges, crec recordar, d'una a dues o de 12 a una. I també es gravava... No, perdó, i llavors es va començar a fer els dies tontos amb l'Albert Om els caps de setmana. Llavors empalmàvem ja la primera pedra amb el Jordi Margarit i em quedava amb l'Albert fent els dies tontos. I llavors va ser... Això va ser des del maig, des de va començar l'admissió, fins que va acabar la temporada el juliol. I al setembre va ser quan l'Albert va deixar de fer els dies tontos, va ser un programa de pocs mesos, i em va dir, vull que vinguis amb mi a fer els matins a un programa que es deia L'Hora del Pati. Doncs endavant, perquè amb l'Albert vam tenir una bona química, i endavant. O sigui que el primer directe que jo vaig fer aquí va ser un dissabte al matí amb la Marta Fora i el Jordi Margarit, de la primera pedra.
Imagina't.
Sí, sí.
Imagina't això, mare de Déu.
Sí, sí, sí.
Estem parlant de fa, per això...
20 anys, justos.
Justos 20 anys.
Sí, sí, clar, sí, sí.
Clar. Clar, a l'hora de dissenyar i de comprar les taules de so, es van tenir en compte l'opinió dels qui en sabeu o no?
Sí, relativament, sí, perquè suposo que això ja és una cosa que en aquest cas el David Marca, que el cap de tècnica actual, ja ho tenia previst, de dir, treballàvem una taula analògica que era ja, que no era ni nova, sí, quan es va inaugurar RAC1, aquella taula que teníem aquí no era nova. Ja era, ja no sé d'on venia. Alguns diuen que venia ja de l'antiga RAC 105, de la Radio Associació, que estava en un magatzem, que la van recuperar, i treballàvem en aquella taula. I no, evidentment ja pues fa ja una colla d'anys que es va canviar, es va digitalitzar tot i ara això és una meravella. Això és un jumbo, abans amb una avioneta.
La gran notícia del Jordi Nieto en aquests moments és que, és a dir, després de fer de tècnic del món a RAC1, no s'ha penjat de la cadena del vàter per haver de suportar caos habituals de l'antena. Els pitjors moments i els millors radiofònicaments per un tècnic, per exemple, com tu que fas els programes especials d'eleccions, són aquests?
No. El d'eleccions en concret, no. A mi aquests m'agraden molt, t'ho haig de dir. Els programes d'eleccions m'agraden molt perquè... hi ha un cert, home, a mi, com a qualsevol tècnic ha de ser un mínimament ordenat, perquè si no sí que seria un caos, si no saps el que preveure el que anirà, o tenir i pensar per on pot anar en aquest cas el realitzador, el locutor, dir, mira, jo crec que va per aquí, anirà per allà, i anar preveient, també és un exercici de previsió. Sí que hi ha programes que estan molt pautats i que saps que després d'això vindrà això. No és el cas.
No, què m'has d'explicar?
I més ara en aquestes condicions en què estem treballant, en el que...
Correcte. Això és un miracle. He de dir, escolta, m'ho he dit abans el Toni, la feina que esteu fent tots els tècnics és memorable, més des de l'estudi de ràdio, és memorable perquè no és fàcil, la gent no pot... Una cosa és fer-ho des d'un estudi de ràdio, no és gens fàcil, perquè ara, per exemple, estàs tu estàs a la ràdio, però l'Isabel no hi és, i la Núria travessa cara... Hola, Núria, què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ni el Joan Maria Morros, que també que des de fa molts anys dirigeix els informatius. Hola, Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, no, és a dir, hi ha gent que hi és, gent que no hi és, has d'obrir canals.
Sí.
Pues això ha de ser terrible.
Sí, jo el que... Bueno, a mi el que m'agrada és tenir-ho controlat, saber què és el que anirà a continuació, perquè si no sí que em poso com una moto.
Ja, esclar, ja, ho consta. Núria Travessa, la seva veu ja la coneixeu els oients de RAC1 perquè és la veu de molta de la informació que surt per antena. I ara tirarem aquí un tall. Espera't un moment, que aquí ara aniré un tall. Però clar, que estem fent... Ja va, però això és la ràdio directa.
La nit a RAC1. Les notícies.
Unes paraules mesurades, cauteloses, les que cal sumar-hi la negativa a valorar l'actitud dels partits polítics que hi van assistir. Núria Travessa.
Montilla ha fet aquestes declaracions des de Tolosa, on ha anat de viatge oficial.
Canviat molt la redacció d'informatius en 20 anys, Núria?
Mare meva, sentir això ara...
Home, en Ribot.
Sí, home, ha canviat. Clar, quan vam començar encara érem menys que ara, que no és que siguem gaires.
No.
Però, clar, pràcticament hi havia una persona per secció, i clar, ens havíem de fer càrrec de tot a nivell tècnic, també era molt diferent. El Dalet, que llavors era el Team News, minidiscs... Jo no vull ni pensar què hagués passat si amb els mitjans que teníem en aquell moment ens hagués tocat viure la situació que vivim ara, perquè, clar, hagués sigut impensable.
Home, hagués sigut impossible, no, Nieto?
Sí.
Bueno, mira, jo també et dic una cosa.
Sí, el ritme aquest trepidant al que estem ara.
Sí.
Perquè ara tot és un clic... A veure, tot...
Estem d'acord, estem
d'acord. Resumint-ho molt, tot és un clic en un mouse. O sigui, tot és clac, 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 i tot sona. Però la feina prèvia d'un minidisc, d'un Revox, ja no et dic quan es treballava amb Revox, o amb cartutxos, amb la publicitat, o... Clar, ara fas un clic i ja et surten tots els anuncis seguits. Abans havies de tirar anunci per anunci, un darrere l'altre, quan acabava un havies d'estar pendent de les connexions, de les ordres del locutor, etcètera.
Mira, et diré una cosa, Jordi, amb el... I tu ho entendràs, que ets home de so. Amb gent de la redacció d'esports de RAC1, parlo del Damià López, parlo del Marc Mundet, parlo del Quim Salvador, parlo de les èpoques amb la Gelmà, amb el Costa, amb el Pou, amb el Gràcia, parlàvem d'una cosa que per mi és bàsica, és el so.
Sí.
Jo sóc partidari encara del so antic. És a dir, l'èxit de Fresno, perquè ens entenguem, l'èxit de Fresno, al marge de que vam ser la ràdio que estava allà a aquelles hores de la matinada, és que érem so de telèfon,
sí,
amb la qual cosa es donava un element tràgic a la que estava passant tràgicament esportivament allà. Hòstia, molt bèstia. Jo crec que això també no ho podem perdre, això. Aquests sons perfectes que arriben de tot arreu, no sé si és bo o és dolent.
Passa que, sí, sé què vols dir, però el so de Fresno era fill de la seva època, és a dir, en aquell moment...
Totalment d'acord.
Era el que es podia. Sí que es podia haver contractat una línia el que nosaltres en diem un XSI, que dona un nivell de qualitat més alt, però era fill de la seva època. I jo, com a tècnic de so, haig de dir que no. A mi m'agrada que si un tio està a Katmandú, és allò que dius tu, hosti, sona com si el tingués aquí al costat. A mi això m'agrada, perquè això ja és segle XXI, això és so digital, i jo crec que els avanços tècnics, en tots els sentits, i en el tecnològic d'àudio també, s'han d'aprofitar. I jo crec que l'oient, també, no sé, no és clar, no, 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 jo agraeix que tot soni bé. Jo estic ara molt preocupat de totes aquestes setmanes que portem aquí de treballar en aquestes condicions. Sé que és una cosa molt, potser no sé si molta gent també estarà d'acord, que aquest so que tenim tots quan veiem la tele, quan escoltem la ràdio, aquest so metàl·lic de les connexions d'internet i tal, jo estic molt obsessionat amb això d'intentar-ho evitar. I no només us connecto, sinó que us equalitzo perquè aquest so metàl·lic no...
Ai, que espera punyetes, de debò.
Sí, noi.
Hosti, tu, grieto, per l'amor de Déu.
Sí, perquè si estàs escoltant un programa de 6 hores on tot sona metàl·lic i d'això, jo crec que al final, inconscientment, esgota molt. I no sé, bueno, són manies, mira.
Coses dels bojos que sou sí. Vosaltres, perquè efectivament sou una raça especial i a part, que sou el món dels tècnics com per vosaltres ho som nosaltres. La Núria va començar, efectivament va ser de les primeres que va començar a picar pedra fa 20 anys. Quins records tens de manera especial, Núria?
Home, jo recordo sobretot més que el primer dia que vam començar el procés previ. Des del moment que jo soc fruit de la segona convocatòria que vam fer de selecció, perquè la primera vegada jo vaig enviar el currículum, crec que va ser el meu pare que va veure l'anunci i de seguida em va trucar perquè l'enviés. Jo estava treballant, estava a Ràdio Arenys, i llavors el dia que em van trucar jo estava fent l'informatiu que fèiem allà i no, evidentment no el vaig agafar. Quan vaig sortir vaig veure una trucada de Barcelona, no hi vaig caure. I fins al cap d'un o dos dies que un altre company que també l'havia enviat em va dir ei, no m'han trucat, t'han trucat a tu? I dic no. Llavors se va encendre la llumeta i dic ai, aquell telèfon. I vaig trucar i efectivament, però molt amablement em van dir que s'havia tancat la convocatòria. Vaig quedar així, per sort tenia feina, no allò, però una sensació de potser ha passat un tren, qui sap. I al cap d'unes setmanes, o potser fins i tot mesos, em van tornar a trucar. I recordo venir aquí i a fer la prova, evidentment amb tots els nervis, tot, la sensació, la primera sensació la de tothom, no? L'ascensor, la impressió, i arribar a dalt. I aquelles vistes i pensar, ostres, vull treballar aquí ni que sigui per veure això cada dia. Quin lloc. Llavors aquell test d'actualitat, doncs vam fer un test d'actualitat, una prova de català...
Què et van preguntar el test d'actualitat, te'n recordes?
Ostres, mira, una pregunta que crec... Tinc molt mala memòria, però jo crec que ens van a preguntar pel president del Banc Central Alemany, que jo en aquell moment, ja et dic que venia del món local, seguia l'actualitat, però alguna pregunta hi havia així enrevessada que vam contestar a sort, diguéssim. Llavors també ens feien una prova de català, ens feien redactar un butlletí i locutar-lo. El fèiem a l'estudi 1. L'Armenteres crec que feia de tècnic i recordo tenir allà a la peixera doncs la Mònica Folquet, la Núria Ferrer, crec que hi havia també Lluís Cuevas i l'Eugeni. I llavors el que tinc molt present és que quan ja estaves acabant t'entraven allà amb un paperet que hi havia 4 notes per fer improvisació. I ara tinc molt clavat que el meu era Terratrèmol, les Sitges, el que no recordo són els graus, però 20 morts. I clar, bueno, me'n vaig sortir com vaig poder i recordo pensar, mare meva, com es passen, Terratrèmol de Sitges. Mare meva, amb el que ha vingut després, per sort el Terratrèmol de Sitges no l'hem hagut d'explicar, però hem hagut d'explicar altres coses que si me les haguessin entrat en aquell paperet hagués pensat, mare meva, impossible que això passi.
Joan Maria, te'n recordes tu de l'entrada a RAC1?
Sí. Jo, igual que la Núria, també estava treballant a la meva ciutat, a Igualada, treballava a la tele i vaig veure un anunci també a La Vanguardia. No em vaig atrevir, és a dir, no sabia què fer i el meu germà em va dir, diu, envia el currículum a veure què passa, i també vaig anar fent vaig presentar, em van trucar, van fer totes aquestes proves. Jo també recordo una pregunta que la vaig encertar perquè havia llegit aquell dia a La Vanguardia, que era, com es diu l'últim treball discogràfic de Cesària Évora?
No tenia, això m'ho van preguntar a mi també.
Sí, i era Café Atlántico.
I d'on era?
I d'on era? Sí. Aquesta era una de les 100 preguntes que et feien. I la impressió era espectacular, és a dir, aquí, aquest edifici, les vistes, la gent, i dius, hòstia, perdó, jo vull venir aquí. I mira, vam tenir sort.
Déu-n'hi-do. Des de quan fa aquests cap d'informatius, Joan?
Des de l'1 d'octubre del 2008.
Per què aquesta ràdio arriba d'on t'ha arribat, Joan? Tu pots dir-ho millor que ningú, perquè portes aquí des del primer dia i, a més, com a cap d'informatius.
Jo crec que és el que s'ha anat dient aquest matí amb la gent amb què he parlat abans, amb els directors, amb els que heu fet els matinals aquí, que és la il·lusió. És a dir, quan entres aquí hi ha alguna cosa que ens entra i que tenim una il·lusió i unes ganes i estem còmodes i la gent que tenim al nostre costat no són companys de feina, sinó que arriben a ser amics, arriba a ser part de la família perquè els veiem més hores que no pas a la nostra família de sang. És a dir, tot això el que fa és que no tinguis la sensació al matí quan et lleves, o majoritàriament, que et lleves i que has d'anar a treballar i quina pesadesa. Amb tot aquest temps que he estat cap d'informatius he parlat amb molta gent, he contractat amb molta gent per reforçar la plantilla, per venir a fer substitucions, i hi ha hagut molta gent que em deia és que un dels dies més tristos és quan s'acaba la substitució, el contracte, pel que sigui, i haig de marxar, i és que penso, és que us entenc perfectament. Jo és que me'ls quedaria tots, i a més faria falta, però ho entenc perfecte, perquè és... Sí. No ho sé, és a dir, aquí hi ha alguna cosa quan entres que se'ns posa dins i que fa que estiguem comodíssims i que tinguem moltíssimes ganes de treballar i de veure-us, sobretot, perquè sí. És que us trobem molt a faltar, no ho sabeu prou,
Mira, no me'n parlis. Que no me'n parlis perquè estic de debò, O sigui, no em puc amb la meva vida, t'ho asseguro. O sigui, a mi, quan, de debò, estic com un... O sigui, obriran la porta i bateré el rècord del món de l'arribada fins a la ràdio, de rapidesa, perquè és que... I a mi quan em diguin, ja, jo cap allà. És a dir, progressivament, tot, higiene, distància, per molta immunitat que tinguis, Però jo compliré tot. Ara, si el problema de fer la ràdio des d'aquí és que el primer... Fa molta gràcia al començament. Començament sí, fa gràcia, sí. Perquè estàs aquí.
Sí, molta.
El cafè fa molta gràcia. Els primers 3 o 4 dies fa molta gràcia. A partir del 5è dia dius... Clar, i quan a sobre, després et ve la veu del Pepito Grillo, que et diu, que és el Toni Clapés, que el primer dia obre la porta de tornada a RAC1 i diu... El teletreball és una merda, i diu, pues mira, jo és que jo vaig a la via del Clapés, efectivament.
Però és que tu pensaves, tu, el dia que vas marxar, que seria tant temps?
No, perquè, aviam, jo vaig tenir el problema de que el dia que vaig marxar va ser per no tornar pel tema precisament del coronavirus. Però clar, teòricament em van dir que serien 15 dies, 20 dies, i clar, porto amb la cunyeta 50 dies, i he sortit 4, literalment 4. I clar, a més també hi ha aquest concepte que l'altre dia parlàvem amb el psicòleg, amb el Toni Calvo, que és la por a sortir. És una mica el respecte al sortir. I és veritat que ahir vaig fer una cosa, que és que vaig anar a comprar que en lloc de botiga que tinc al costat de casa, un carrer més cap enllà, i la sensació és que la gent està tornant a la normalitat, dins de la normalitat, Però això, doncs, a mi em sembla que això està a la mar de bé. O sigui, la gent està perdent la por. El que no hem de perdre és el respecte. Hem de perdre la por, però no hem de perdre el respecte. O sigui, el respecte és importantíssim. La por l'hem de començar a perdre, perquè és que si no...
No pots viure.
Però, sí, clar, sí. Així, això ho dic també per la gent de RAC1, Però jo crec que hem de començar a perdre la por a anar a la ràdio. Mm. El problema és que hem de tenir respecte a no fer barbaritats. És a dir, jo tinc moltes ganes de veure la Núria i de veure el Nieto i de veure la Montse i d'abraçar-nos tots.
Estem molt amples, aquí, Jordi.
Ja ho sé, ja ho sé. Una abraçada molt forta a tots, de debò, per molts anys.
Gràcies, igualment.
Gràcies, que vagi bé. De seguida tornem aquí al món a RAC1 amb un dels elements que va començar des del primer dia fa 20 anys, menys de 20 anys, quan va començar el món a RAC1, que és el diàleg. Avui els ajuntem a tots i els hi hem demanat a cadascun que escollin dos talls de la història de la ràdio de RAC1, els millors talls, els millors. D'aquí uns moments.
RAC1.